La Caravana, un programa sobre rodes. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda. Ja actualitzats amb tota la informació després del butlletí, ja tenim amb nosaltres el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bé. Molt content.
M'agrada molt que un dia com avui, amb el tema que ens tractaràs... Oh, xascarrillo. Et diguis Leo.
Sí, no? Ja, és típic, eh?
Quantes vegades ho has pensat?
Venim a parlar de llegir, perquè la gent entengui el context. Sí, sí, és un tema... Jo afirmo, faig així amb el cap i cap endavant, tu.
No m'ho diguis encara, no m'ho diguis. Va, avui ens vens a parlar de lectura i solitud, i la primera pregunta que t'he de fer és què té a veure això amb la filosofia?
Doncs molt, no? Al final, llegir és un exercici de parlar i llegir. Ai, perdó, filosofar és un exercici de lectura i de diàleg, però la lectura és una part inseparable del coneixement. Des de que Aristòtil ja comença a escriure els tractats, abans no funcionava així, abans s'escrivien en diàlegs i els esclaus recitaven el diàleg pels los señoritos filósofos. I des de que Aristòtil comença...
Com funcionava això? Però
és que això és molt fort. Sí, sí, clar, tu, un llegeix Plató i tots aquests autors i s'imagina, sí, doncs, algú llegint allò, i això no funcionava així.
No?
Eren nobles i llavors tenien allà com tots els esclaus i cada esclau feia d'un personatge, sí, i los señoritos estaven allà estirats, escoltant, i els esclaus parlaven, bàsicament.
Clar, allò que ens imaginem, el Senat, tots discutint-se per una idea o una altra, no acabava ben bé de ser així, eh?
El Senat sí, però el que era la part més de literatura, de poesia... Bueno, literatura és una anacronia, o sigui, està mal utilitzat aquí, però coses escrites ho recitaven els esclaus.
Clar, ara en parlàvem quan entraves a l'estudi, no diré noms per no tatxar ningú de certes coses, però ara ho dèiem una mica, eh? Clar, jo no puc criticar certs pensaments filosòfics sense prèviament no només conèixer-los, sinó sense haver-los llegit.
Clar, bueno, criticar-los els pots criticar. Si, amb rigor o no, ja és un altre tema, no? És a dir, tu tens, tu tens la potestat de poder criticar un pensament o el que tu vulguis, però d'aquí a que això sigui algú seriós i algú conseqüent, hi ha tot un pas. No? Però sí, l'exercici de lectura és fonamental, i més perquè és com... Bueno, al final, a les escoles alemanyes se'ls deia gimnàs, el gimnàsium, no? Uh-huh. A l'època, al segle d'orat de la filosofia continental, que seria el segle XIX...
El gimnàs del cap, eh?
Sí, sí, exacte. O sigui, ell era molt heavy, tenia uns horaris, una bestiesa, però és un exercici de gimnàstica mental, al final, no? És un entrenament i hi ha una resistència essencial en el text. És a dir,
una mica allò del mens sana in corpore sano?
Sí. Això és molt grec, això és molt grec. Els alemanys no tenien tant. Els alemanys eren més, ja, més ureditos, més rata de biblioteca, no? Uh-huh. El mente sano corpore sano és algo molt romà, especialment, no? És com molt dels estoics, molt d'aquesta tradició de... Bueno, al final té molt sentit, el mente sano corpore sano. Nosaltres, els que som del gremi, per dir una paraula així curiosa, se'ns oblida això moltes vegades, eh? I després, clar, dius, ostres, doncs aniria bé caminar una mica per llegir perquè el cervell no tira.
Va, però ens deies, Leo, al principi, això no anava gaire així, això era més coseta de nobles, amb els seus esclaus, etc, etc. Com ha anat evolucionant això?
Això, hi ha un gir molt interessant que curiosament no es dona en la filosofia, sinó que es dona en la literatura. Quan neix la novel·la, diguéssim, que al principi estava molt mal vist, era com algú despectiu, neix el que és la lectura privada, que és un terme que jo no hi estic massa d'acord, però sí que és cert que hi ha com una lectura privada, en solitud, on bàsicament tu tens una relació personal amb el text, on hi ha una sèrie de personatges, on t'identifiques més o menys, però fonamentalment és una lectura de caràcter privat. No? I això doncs, obre tota una porta a una experiència molt interessant, que al final és l'experiència del diàleg amb els morts, és a dir, autors morts, o amb els vius, poden estar vius. Però sempre té algú de místic llegir un autor o una autora que és mort. I al final, el que vinc a plantejar avui és una mica és com... Tot això és un exercici com molt privat, molt íntim, no?, el de la lectura, però jo vinc a dir una mica, com en Wittgenstein, que això de la lectura... El llenguatge privat i la lectura privat no existeix. Perquè quan l'autor escriu... Això de l'autor escriu per si mateix, això és una mentida com una catedral. Bueno, ara acabo de tirar un triple espectacular, eh?
M'agrada.
Però És a dir, quan un escriu pel públic, encara que no vulgui. O sigui, inherentment, un escriu per ser llegit. Uh-huh. Encara que sigui ser llegit per un mateix. Però tu ja t'estàs desdoblant. Quan tu llegeixes una entrada al diari de fa anys, et parles a tu mateix i és una sensació molt, molt estranya i dissocies molt, molt de la pròpia persona, no?
Clar, estem parlant d'escriure que un no escriu per un mateix, sinó que un escriu, evidentment, per ser llegit. Però avui ens portaves precisament aquest tema, llegir nosaltres, altres autors. Esclar, quan llegim nosaltres sí que és veritat que tenim la percepció aquella de nosaltres, un llibre i poc més. Un banc, una biblioteca, un tren, un sofà, és igual, allà on estiguem, no? Llegir ens fa estar sols?
Clar, això és un debat molt interessant que va lligat amb el tema de si la lectura és una cosa bona o no. Uh-huh. La meva tesi és que no és ni una cosa bona ni una cosa dolenta, és una cosa en si mateixa, no? És una acció, és una activitat de l'esperit o de l'ànima o del cos o del cervell, com li vulguem dir, no? Sí. I llavors, clar, quan un llegeix, és veritat que hi ha certa solitud en el sentit que és la teva pròpia veu mental ressonant en el teu interior. Uh-huh. Però al final, totes aquelles lectures et fan relacionar-te amb el món d'una manera que vulguis, no, és de manera social. És a dir, quan jo llegeixo un text, no, per molt que hagi sigut en una solitud absoluta, no, estic llegint jo, pues, no sé, a Emil Cioran, per dir alguna cosa. No?
Clar, estem parlant, Leo, de llegir pura i durament filosofia o de llegir novel·les també?
Qualsevol lectura, eh?
O sigui, perquè quan tu dius, en ressona dins el nostre cap la nostra pròpia veu, jo t'ho compro, excepte ja, i m'encanta portar-te de contrària,
sí.
Quan hi ha personatges en una novel·la, en els que nosaltres els hi posem una certa veu...
Jo és una cosa que no he fet mai, eh? Veus?
No?
Aquí he de... No, jo... Semblaré burro per dins, però...
No, cadascú llegeix de la seva manera.
Puc estar llegint una novel·la d'Ostoyevsky on hi ha 12 personatges i els 12 tenen com la mateixa veu, en realitat, eh? És una cosa bastant estranya.
Tots són d'Ostoyevsky,
no? Però lo xulo al final és que, si bé és cert que es donen aquesta solitud, té un caràcter inherentment social, en el sentit de la relació amb el món que tu després treus d'aquella lectura, no? Clar. La lectura no és una cosa estanca a la realitat on durant una hora, 15 minuts o el que sigui, allò passa i després allò no té cap impacte. No, tot el contrari. Allò ens interpel·la en el nostre dia a dia i, per tant, té una dimensió social i política, podríem dir, si ens atrevim.
Per tant, és una mica com aquell que mira la sèrie de Netflix per ser comentada després.
Té aquest punt,
per ser socialitzada després.
Té aquest punt, i és algo molt interessant, és algo molt, inclús molt, molt, molt noble, molt lúdic. Està molt bé. Quan trobes algú que ha llegit un llibre... A mi em passa moltes vegades, no?, que he llegit un llibre i tinc com la necessitat de comentar-lo, uh-huh, i no trobo ningú que hagi llegit aquest llibre. I és una sensació superfrustrant. És a dir, o sigui, jo desitjaria profundament que a cada lectura tingués un company o una companya que estigués compartint... Per això estan macos els grups de lectura. I tindrà... poder comentar col·lectivament per enriquir-te de multitud de lectures i d'adonar-te realment si has integrat aquells conceptes o no.
Però també és veritat, Leo, que no tots som aptes per una mateixa lectura. O sigui, ni millor ni pitjor, eh?
Clar, aquí està el tema que tu comentava abans.
A mi em poses Dostoyevsky davant, ara que ho deies, i...
Uf. Aquí és el que comentava abans, que et comentava precisament... abans, fora del programa, crec. Uh-huh. No us heu perdut res. És el tema de... la resistència, no? És la, la frustració, la incomprensió, uh-huh, la disciplina...
Això passa molt en filosofia, o no?
Molt, molt.
Que jo em poso a llegir un manual d'aquells... No d'estudiar, per tots els públics, sobre Plató, i m'ho invento, i dic, ostres, és que no estic, és que m'agradaria, però no estic entenent res.
És la sensació més normal del món. És a dir, és el que ha de passar, de fet. Jo sempre m'agrada dir que un llibre que et dona moltes respostes és un mal llibre. Uh-huh. És un llibre que no està funcionant bé. O sigui, quan algú et dona moltes respostes immediatament, vol dir que estàs escoltant el que volies escoltar, que has anat a buscar el que tu volies, que et volies autojustificar. Uh-huh. És que és una lectura narcisista. Però en el moment on tu vas a un text i no entens res, allà és on es genera el pensament. O sigui, és en aquesta resistència, en aquest espai d'incomprensió, on tu has de fer un exercici actiu, on no reps els continguts de manera passiva, uh-huh, sinó que els integres activament dintre del teu pensament, i allà és quan realment hi ha un profit, es genera un pensament. Va. És a dir, el problema és que, clar, això requereix un esforç. No, perquè, clar, evidentment, o sigui, si no ho faria tothom.
Pensar
no?
requereix un esforç.
És molt complicat. Bueno, aquí, això fes una anècdota filosòfica, que sí. és divertida. Però Karl Marx sempre es queixava de que s'havia pensat molt i s'havia fet molt poc. No? De rotllo, tota la història occidental, tots aquests homes aquí pensant, i aquí ni Déu ha treballat activament per res. No? Uh-huh. I Heidegger, com uns quants anys després, 70 anys després, més o menys, ara no, bastant... Ara les dates no les porto bé, però el segle següent uh-huh. es queixava precisament que no s'havia pensat. Que aquí tothom es pensa que pensa, però aquí no pensa ni Déu, perquè pensar és molt complicat.
Perdona, el primer, és a dir, Marx, diu que pensem molt però fem poc, i el segon, intueixo, que fem massa sense saber.
Que no tenim ni idea i som uns negligents. És a dir, que això és una concepció que m'agrada molt, no? Passa moltes vegades que un es posa a llegir sobre la història i se n'adona que realment no hi ha maldat, sinó ignorància.
Jo vaig obrint debats aquí,
sí,
eh?
Sí, vas obrint.
Si vols tallen, però...
No, no.
Té un punt ególatre el filòsof? Ho dic perquè
parla
molt sobre aquesta base del... No, és que precisament fèiem aquesta secció per això, per treure això d'avui. El filòsof té una mica d'això de... No, és que us vinc a explicar jo perquè no en teniu ni idea.
El filòsof... Depèn de quin tipus de filòsof, però... Uh-huh. El filòsof li encanta que no l'entenguin. Saps què vull dir? És a dir, Heidegger, per molt que sigui un pensador excel·lent, això no ho posa en dubte ningú, era un viejo cascarrabias. És a dir, o sigui, la figura del filòsof acostuma a ser un home blanc, normalment... cascarràbies, mig conservador, uh-huh. que es queixa de la decadència dels seus temps i de que aquests polítics, aquesta gent, el vulgo, el pueblo, que és tonto i no s'entera de res i s'equivoca sempre i aquí ningú llegeix i està tothom atontat. Evidentment, els encanta viure en la seva torre de marfil, allà, recluïts.
Ara deixa'm preguntar-te fins a quin punt ha canviat aquesta perspectiva. I ho dic perquè ara estic entenent que... Si ara m'ho dius, estic entenent que Heidegger, pel que deies, ve d'una posició preestablerta i, per tant, no ho sé si amb tots en aquella època, però, per tant, la filosofia en una certa època, dedicar-se a pensar vol dir que ja vinc d'un món mig arreglat. Clar, vosaltres no el veieu. Jo veig el Leo com un nano amb tatuatges, arregades, així com... Diguem-ne, no té la vida arreglada, diguem-ho així, però ell vol ser filòsof. Clar, hijo mío, ¿de qué vas a comer? Una mica.
Clar, aquest és un tema. És un tema. Evidentment, la història de la filosofia és la història d'un privilegi. Això ho hem de tenir en compte. Uh-huh. Vull dir, hem de fer una lectura crítica del passat, no, i ser conscients de que han sigut privilegiats els que han construït el nostre cànon i la història del nostre pensament. És una cosa que s'ha de tenir molt en compte. Que vol dir que el 100% dels filòsofs que s'han dedicat a pensar eren privilegiats? No, una de les figures més maques és Epictet, o Epicteto, uh-huh. que era un filòsof estoic de la Estoa, que era un esclau.
Estoics, recordem-ho.
Sí.
Eren els?
Els estoics és una escola de pensament de caràcter grecorromà, uh-huh. especialment centrada en el caràcter moral i el caràcter, la praxis, no? Allunyat sobretot de la part teòrica, que també la tenen, tenen tota una part teòrica, però està enfocada a la vida, a suportar la vida. O sigui, els filòsofs estoics neix una mica la llegenda, mitja història, de que un pescador va anar al mar i es va quedar... moltes setmanes al mig de l'aigua i va passar per una experiència insuportable, i quan va tornar va dir que ell necessitava una filosofia que el fes no suïcidar-se, o sigui, necessita una filosofia que m'ajudi a suportar la vida. I Epictet era un esclau i va aconseguir la seva llibertat i va ser filòsof mentre era esclau. És una anècdota,
és un
parèntesis dintre de la història del privilegi.
Ho deies que, més que res, per posar un context al que estaves explicant, i et preguntava com ha canviat això, és a dir, el filòsof ho ha criticat, això, entenc, perquè ara ens ho deies, el filòsof ha de ser crític amb la història de la filosofia, vist aquests privilegis en certes etapes de la història. Ara un filòsof pot ser-ho sense la necessitat de gaudir d'un estatus?
Sí, no. Respondré una miqueta llarga la pregunta, és una mania que tenim.
Tens 10 minuts.
10 minuts, perfecte. Bàsicament, hi ha una qüestió molt important que a la gent, sobretot de caràcter, diguéssim, el fenomen de la alt-right especialment, però això ja és un altre tema, aquesta dreta de la veritat ben incorrecta i a més, que és la postmodernitat, no? El pensament de postmodern, hi ha tota una sèrie d'autors postestructuralistes i estructuralistes, els més famosos seran Michel Foucault, Derrida, Gilles Deleuze, Guattari, tota aquesta gent, i altres i tots altres pensadors, hi ha com una deconstrucció del pensament, hi ha un gir decolonial, antiracista, que fa una lectura crítica de tot el cànon, i hi ha una obertura, no? L'obertura de les humanitats amb l'auge de la sociologia, l'antropologia, i sí que és veritat que hi ha com certa democratització del pensament, per això deia que sí, que no està sent una situació com extremadament privilegiada, però al final poder-te dedicar als estudis segueix havent-hi un privilegi, i especialment tota una sèrie de carreres que no tenen una sortida laboral i una vocació directa, és evident que no tothom se les pot permetre, o com a mínim és molt arriscat. És a dir, al final jo, que no vinc d'un estatus privilegiat, m'estic arriscant en certa mena a l'estudiar aquesta carrera perquè no tinc un futur laboral assegurat, no? Jo estudio pel plaer d'estudiar, no estudio per la feina, no? La universitat no té l'objectiu de formar treballadors, té l'objectiu d'ensenyar un pensament, no? Però sí que és cert que segueix havent-hi un caràcter de privilegi en poder-te dedicar al pensament. Si tu estàs treballant 8 hores al dia, no et pots posar a llegir Karl Marx. És que és molt complicat, i aquest era un dels objectius precisament dels comunistes i de més, que és la formació obrera i de més, però que hi ha cert privilegi inherent al poder, a l'exercici del pensament. Aristòtil, ell era conseqüent, era esclavista, però era conseqüent. Per malament que soni, ell defensava l'esclavitud precisament per poder-se dedicar a la filosofia. Ell deia, no, és que jo necessito els esclaus per poder pensar. Si no, no puc pensar. Si m'he d'estar ocupant de les coses de la casa, de la gestió econòmica, dels negocis, del camp, de tot això, jo no em puc dedicar a la filosofia.
Allò que dèiem l'altre dia una mica, Leo, que la història la podem criticar, que és el que deies ara, però no la podem jutjar.
Exacte. Podem fer una lectura crítica i evidentment, criticar aquesta posició, però no cancel·larem Aristòtil, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, al final, Aristòtil, per molt que digués això, dintre de la seva època sí que defensa un tracte als esclaus, que llavors en el seu moment la moral... Clar, és que tot és molt difús, sembla...
Veieu, avui el Leo ens portava aquest tema...
Hem derivat,
llegir,
no passa res.
I la solitud, i nosaltres aquí, filosofant sobre la vida.
Però hem parlat d'algú que sí que volia parlar, que era la resistència, vull dir que estic content, i sobretot apareixia per la Zambrano.
Ara.
Ara,
perquè ens portaves Maria Zambrano.
Sí. Apareixerà molt més, vull dir que no patiu.
Que és la teva escriptora de capçalera, eh?
Sí, exacte. És la de referència. Una crac, diguéssim.
Que és... No, que és... expliquem-ho això. Que és... deixeble d'Ortega i Gasset.
D'Ortega i Gasset i Xavier Zubiri, d'aquests dos magnífics filòsofs espanyols. Doncs, bàsicament, Maria Zambrano té molt a veure amb el tema de la solitud i la lectura, no? I el tema del públic, tot això, al final, el que jo he dit que el públic està abans que l'obra és una frase de Maria Zambrano. Zambrano deia que escriure, per exemple, és defensar la pròpia solitud, i al final, per ella, l'acte de lectura sí que té un cert component de solitud. Però ella, precisament, la manera que té d'escriure és una declaració d'intencions. Ella escriu d'una manera perquè, precisament, no puguis fer una lectura passiva del seu text. Aquí està la gràcia de la seva escriptura. Maria Zambrano escriu d'una manera que és impossible entendre-la de manera passiva. No pots. O sigui, tal com està escrit, no et pots empatxar d'ella i no pots treure enunciats clars d'ella. Tu, quan llegeixes a Maria Zambrano, passes per tota una sèrie d'experiències on és una manera molt màgica, i la recomano moltíssim. La primera vegada és un flipe. On, d'alguna manera, s'està generant el pensament dintre teu. És molt fort. O sigui, ella et porta com de la mà, però ara no te n'adones que t'està guiant, però t'està guiant, i mentre vas llegint, es va generant en tu un pensament d'una manera fluida que és impressionant, i això ho fa a través del seu estil, no? I és molt maco perquè a mi m'agrada sempre dir que és una pensadora de claroscur, no? Que és, té una nitidesa i una claredat absoluta amb algunes afirmacions que entren com dagues directament, i de cop és super fosca, super estranya d'entendre en altres moments. I aquesta relació de claroscur, aquesta tensió, fa que tu estiguis activament pensant, però sense saturar-te. És a dir, troba un equilibri molt interessant, i això ho fa a través de l'exercici poètic, no? Allò que dèiem que la filosofia està a mig camí entre la ciència i la poesia, doncs ella utilitza la poesia precisament per que assisteixis tu a un emmirallament i pensis, sense adonar-te que estàs pensant. És molt màgic.
Deixa'm fer-te dues preguntes. La primera, si hem de començar a llegir Maria Zambrano per entendre el món de la filosofia segons Maria Zambrano, quin llibre ens recomanes? I per què?
És una pregunta complexa, però donaré dos llibres. Si us interessa especialment la bellesa i l'estil poètic, Aurora. Un llibre preciós, és el meu llibre preferit d'ella. Claros del Bosque no, que és com el successor natural, perquè és massa dens. És, aquell llibre s'ha de llegir l'últim. Després, si us interessa una perspectiva més antropològica del ser humà, El Hombre y lo Divino, que és la relació del ser humà amb lo transcendent, amb els déus, amb el sacrifici, un text espectacular que recomano molt. I després, una entrada autobiogràfica, que jo sempre recomano, on ella explica, bàsicament, tots els anys, des de la caiguda de la dictadura, no la de Franco, sinó l'anterior, la proclamació de la Segona República i el seu posterior exili, tot analitzar la situació espanyola a l'hora que reflexiona Delirio y Destino, un text exquisit. Jo em vaig enamorar a través d'aquell text. Està escrit amb una bellesa que és una cosa espectacular.
Va, ens quedem amb aquests tres llibres de Maria Zambrano, Aurora, El Hombre y lo Divino i Delirio y Destino. Deia, et volia fer dues preguntes. La primera, aquesta, i la segona, segons anava entenent el que deia sobre Maria Zambrano, el pensament de Maria Zambrano i la seva escriptura, quantes vegades hi ha quants pensadors, ara em direm tots, quantes vegades hi ha quants pensadors estaves llegint? No entenies gaire el que deien, i de sobte, anant pel carrer, ha passat qualsevol cosa i has dit, ah, això.
Aquí està. Potser el cop... M'ha passat més d'una vegada, Amb Zambrano m'ha passat sobretot, i és curiós perquè amb Zambrano passa quan et poses a mirar un arbre, et poses a mirar una flor, et poses a mirar un núvol i plas! És impressionant. I em va passar una vegada una experiència molt maca amb el mite de Sísif de Camus, precisament, no? Cada cop estava un dia estirat a la platja i
malament
era de nit...
Passaves,
Vaig mirar... Estava mirant el cel i de cop, plas! Ho vaig entendre tot, no? I a vegades passen aquestes coses, i poden ser gestos absurds o un gest que fa una persona. És una experiència molt maca quan passen aquestes coses.
Mira, et deia dues preguntes i afegeixo una tercera pel que deies tot plegat. Està estigmatitzat pensar? Jo dic perquè a vegades, jo quan li preguntava això i el Leo em deia que sí, m'he imaginat el Leo sentat en un banc mirant un arbre, val? I he pensat, jo no, perquè ara el conec, però qualsevol persona que passi per allà dirà, què fa aquest boig mirant un arbre?
Sí, està sonat. Exacte. Això respon a la hiperobsessió hiperproductiva, hiperaccelerada de la nostra realitat. És a dir, això de que una persona estigui fent res, ens costa d'entendre, i és molt heavy que ens costi d'entendre. Una persona que simplement està vivint, és a dir, que no està fent res per res, és a dir, que està exercint la llibertat de viure, que realment és la vida en si mateixa, se'ns presenta com algo aliè, com algo estrany, com una persona inadequada. És a dir, una persona que simplement es tira 4 hores mirant el mar, el qual seria per mi un ideal, o sigui, tant de bon poder estirar jo 4 hores mirant el mar, o sigui, és un anhel absolut, se'ns presenta com un sonat. I sí, l'exercici del pensament s'estigmatitza precisament per la seva pausa, perquè s'ha de parar, perquè és lent, perquè és tediós i no és hiperproductiu en el sentit de faig això, rebo això. És un procés lent on les recompenses són abstractes, no són directes, no són econòmiques, no són laborals. I llavors, clar, se'ns presenta com una activitat gairebé inútil al propi pensar.
Jo he de dir que ens agrada molt, que m'agrada molt llegir, vaja, i segur que si al Leo li agrada molt llegir, que segur també s'ha trobat amb gent que li diu sí, està molt bé llegir, però hi ha pel·lícules, Hi ha la pel·lícula de no sé què. Ara li posaré difícil al Leo. Si haguéssim de dir una pel·lícula sobre filosofia...
Una pel·lícula sobre filosofia. Buah. Vale, ara em posaré una mica com cinèfil insuportable, aviso.
Ui, vull dir... espera't, que venen els japonesos,
No. Tenim a Wong Kar-wai, que està molt bé. Wong Kar-wai el podríem col·locar aquí, en relacions amoroses, però especialment a Berman. Berman l'hem de mencionar sí o sí si parlem de filosofia.
Vale.
Podríem seguir parlant, però Berman és un bon resum. I després, una pel·lícula que jo me l'estimo moltíssim i que precisament és molt interessant com parla de la relació amb els morts a nivell teòric és El Indomable Will Hunting.
Home.
Un clasicazo.
Gran.
Sí, sí.
Me l'apunto.
Pel·li fetitxe per mi,
Matt Damon, Robin Williams... No, que val molt la pena veure-la. El Indomable Will Hunting. Per cert, li preguntava al Leo si el filòsof tenia algú d'ego, d'ególatra. I ell em deia, sí. Deixeu-me llegir un tuit de Leo Espluga fa pocs dies.
Ui, quina por.
Espero que os hayáis reservado el día de mañana para el evento más importante en tiempo. Felicitarme para mi cumpleaños. Leo Espluga, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Hi ha moltes mesures per l'estalvi d'aigua que podem aplicar en els nostres afers diaris i que totes juntes, encara que semblin poca cosa, acaben per ser un gran què en l'estalvi general. Avui us vull parlar de la neteja del cotxe.
L'aigua i tu.
Referent a la neteja del nostre cotxe, segur que hi ha algunes coses que us poden sorprendre. Per començar, l'ideal és que, ja que tenim cotxe, aquest estigui sempre net i no haguem de veure aquelles escriptures amb el dit sobre la brutícia i que fan de mal reproduir. Potser ja n'heu estat víctimes alguna vegada. Així que, per damunt de tot, l'important és que el cotxe estigui net. Però us heu arribat a preguntar com estalviem més aigua a l'hora de rentar-lo? Potser penseu, de forma errònia, que portant-lo al túnel de rentat en gastem més d'aigua. I això no és així de cap manera. En gastarem molta més si decidim rentar-lo al pati de casa amb mànega, aigua i sabó. El cert és que, encara que ens sembli el contrari, el túnel de rentat té mesures que fan que aquest estalvi sigui més efectiu. Així que ja ho sabeu, i sense que això representi una propaganda gratuïta d'aquests túnels de rentat, si els porteu allà, estalviareu més aigua que no pas si els renteu a casa. A partir d'aquí, feu el que us dicti la consciència, i amb el cotxe net, que tingueu un bon viatge.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
3 minuts i mig que passen de 2:15 de la tarda i com que els dilluns són Òpera Rock a la caravana, doncs ja tenim amb nosaltres a la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Broncova. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
L'altre dia parlàvem de La Traviata. Avui
sí,
parlem
sí.
de...
El Barbero de Sevilla.
Home!
Sí.
Un altre clàssic, no?
Sí, home, hits. Jo estic aquí sí, amb els hits i després ja ens hi posarem amb les coses més rarunes. Si
m'agrada.
Sí, sí,
l'altre
sí,
dia
sí.
parlàvem de La Traviata de Verdi i em deies... La Traviata va tenir una estrena que...
Difícil.
Peligro, eh?
Uh-huh.
Li va passar el mateix, aquesta, o no?
A pitjor.
Sí. També m'agrada.
Sí, 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 molt pitjor, molt pitjor. Vaig enllaçant estrenes catastròfiques. Jo crec que aquesta és d'una de les que s'emporta a la palma perquè va passar absolutament de tot. Mira, va relliscar un cantant i es va donar de lloros.
Ai, pobra.
Sí, sí, es va obrir el cap. També a un músic se li va trencar una corda, va rebentar una corda con su estruendo, i per si això fora poc, es va colar un gat a l'escenari, no se sap
Mira.
Com. I per si tot això no fora poc, es va colar a l'estrena un compositor italià, Pacielo, que havia composat una òpera amb el mateix títol i basada en la mateixa novel·la de Montmartre, i quan es va colar doncs va decidir incitar xisclades pràcticament després de cada número musical. Així que tot era un despropòsit de un gato, este se cae. Sí.
La cuerda.
Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
Clar, estem parlant del Barbero de Sevilla. Hem dit La Traviata de Verdi, el Barbero de Sevilla de...
De Rossini.
Conegudíssim aquest tros, eh?
Sí, sí, sí. Però és que és curiós, lo d'aquest tros.
Ai.
A més, la gent diu, no conec el Barbero, i tu que entorrees això, diu, ah!
És aquesta?
És aquesta? Pues no és només aquesta.
Ui.
És que Rossini es va autoplagiar. Sí.
Com?
Sí, Rossini era una mica així. Aquesta obertura, que és la peça, vamos, por antonomàcia del Barbero,
sí.
doncs en realitat Rossini, després d'aquest primer fracàs, va dir, no em fa el pes l'obertura, vaig a canviar-la, però no vaig a fer-ne una de nova perquè tengo cosas que hacer. Amb la qual cosa va agafar una altra òpera, que era Aureliano en Palmira, i va agafar l'obertura d'aquella i la va posar en aquesta. Però és que no només aquí, no.
Feina feta.
No, perquè després va fer un drama històric, que era Isabel, reina d'Anglaterra, i va dir, aquesta obertura m'agrada molt. La posaré una altra vegada més.
Un dia com avui, veus?
Sí. I és curiós, no sé què pensaria Rossini, que a dia d'avui el Barbero és universalment conegut precisament per aquesta obertura, i mira que l'ha posat arreu.
Si l'uses tres vegades, escolta'm, no se't faci estrany tampoc.
Sí, bueno, Rossini era una mica així, molt de la broma, molt sarcàstic, molt irònic. Bueno, era el rei de la comèdia i de l'òpera còmica. Sí, senyor.
Té aquest... Ai...
Ho té tot.
Va, doncs, descobrim Rossini i la seva òpera. Clar, et deia que era molt famosa l'altra.
Home!
I ara em poses aquesta.
Esclar.
I què vols que et digui?
És que la gent et diu, jo no sé de què va l'òpera, no l'he escoltada mai. Però veus com sí?
Sí, 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 tant, i tant, i tant.
Entra todo.
El Figaro, Figaro. No?
Sí, correcte.
Jo sabia una... No sé si és veritat o no, Maria, ara m'ho podràs dir o no. Em sembla recordar que alguna vegada he sentit que els tenors, per ser tenor...
Sí.
Els fan com un examen de saber cantar aquesta cançó.
Bueno, és una cançó escrita per baríton, però vale.
Vale, o barítons, veus? Flasca! Merescut.
Mira, els barítons, per ser barítons, direm, a partir d'ara, ho diem tu i jo, han d'aprendre el Figaro.
Sí? Ja està,
sí, sí. No sé si és veritat o mentida, però compro la idea.
Em sona.
Sí, perquè ho té gorgoritos, té comèdia, té interpretació, ho té tot. Sí, compro, com a lliçó de música.
Va, coneixem Rossini.
Sí, mira, em vaig comprometre a portar un compositor feliç i per això estem aquí amb Rossini.
Sí.
Evidentment, aviam, l'home va tenir els seus moments, no? Que si gonorrea, que si bipolaritat diagnosticada com a melancolia, un divorci, aventures en primadones, que dius, això no és feliç, però sí, alerta, que sí.
Sí?
Perquè era un home super, super alegre, va tenir un grandíssim èxit durant tota la seva vida. Va guanyar calés... Vamos, no t'ho puc explicar quants calés va guanyar.
Aquest sí, en vida, eh?
En vida.
Ja tocava,
en
també,
en vida, vivia bé, vivia com un senyor. A més, l'estimava molt com a figura pública i, a més, va saber disfrutar tant dels seus calés com de la seva vida. Era un senyor que el número 39 i el 40 eren una cosa molt especial a la seva vida. Sí, mira, perquè 39 són les òperes que ell va composar. No són poques, eh? Cuidado, que una òpera allà 3 hores rigui.
Déu-n'hi-do.
I va composar un xopolón de peces musicals de tot tipus. 39 també va ser l'edat que ell va decidir fer-se una jubilació anticipada.
Home, no està mal.
No, perquè hi ha especulacions. Diuen que es volia apartar del mundillo abans de viure la seva pròpia davallada, o que si el seu trastorn mental, que si no volia composar segons les noves tendències de l'òpera francesa, que no anàvem gens amb ell. Però jo personalment crec que era per gaudir de les seves dues passions, que és la cuina, i gastar-se tots els calés que havia guanyat, o, en el seu defecte, regalar-li als amics, perquè va estar 40 anys sense composar res més, només menjant i vinga a gastar calés.
Escolta'm, aquesta vida també la compro jo, eh?
Sí, oi?
Va, pels sibarites com jo, per què això de la cuina?
Doncs mira, ell, una, li encantava menjar. Dues, li encantava cuinar. Però és que, a més, saps que t'he dit el 39 i el 40?
Sí.
Doncs encara hi ha un 40 més.
Ep.
He seleccionat 40 peces que van o sobre menjar, o dedicades al menjar, o mencionen el menjar d'alguna forma a Rossini.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, estava... Bueno, va inventar receptes de canelons, de macarrons, de tornedor, 1000 salses, i deia coses com la tòfona és el Mozart dels bolets. Sí. I jo estic d'acord.
Sí, sí, home, i tant.
Compro. Bueno, li agradava tant menjar, i això és una anècdota molt petiteta, si m'ho permets.
Sí, tant.
Va arribar un dia a casa seva Wagner, que en aquell moment era la Rosalía de l'òpera alemanya, ¿vale? O sigui... Sí. Stop.
Està bé.
Sí, reps a casa teva la Rosalía alemana, amb su boina,
sí.
I Rossini pues anava desapareixent cada 5 minuts. Però Wagner era Rosalía, o sigui, què fas? Rossini, d'on vas? I el senyor li diu, mira, em sap molt de greu, però és que tinc aquí un civet al forn de cabriol, i el primer és el primer. Em caus molt bé, Wagner, però escolta'm, el menjar és important.
El menjar és el primer,
Sí. Sí, senyor, que s'hi va, que s'hi va. Sí, sí, sí.
Anem amb l'argument d'aquesta obra, del
sí.
Barbero de Sevilla.
Som-hi, som-hi, vinga, va. Ens situem. Estem a Sevilla al segle XVII, d'acord? Mira, com hi ha 800 personatges, us faré un petit glossari perquè no ens perdem.
Va, sisplau, i tant.
Anem per parts. Tenim a l'enamorat, d'acord? Que és el comte d'Almaviva. Que una, està folrat i té una tendència desmesurada a les disfresses, però molt.
Mitalent.
Sí, molt. Jo crec que s'ho hauria de fer mirar i tot, eh? Sí, ja anireu veient. Després tenim a l'enamorada, perquè això entra en moltes altres coses. Evidentment, sent jo la que parla, és una història d'amor.
Home!
Perquè m'encanta l'amor, esclar.
Home, la majoria d'òperes ho són, eh?
O home, no? Sí, eh? Com la majoria de novel·les, de sèries,
sí, clar,
de pel·lis...
Sí, sí, de tot, la majoria de tot.
Sí, sí, és que l'ésser humà...
La majoria de la vida.
Som,
som limitadets,
sí, també. Sí, allò que dèiem. Doncs si tenim un enamorat, també tenim l'enamorada, sí, que és la Rosina, evidentment moníssima de morir-se, amb una dot considerable i orfa.
Ai, pobreta.
Esclar. I on
no
hi ha una orfa...
Tot.
No, tot no es pot ser. Guapa, forrada... No, escolta'm, anem per parts. Qüestió, tenim una orfa?
Sí.
Doncs tenim un tutor.
Ah.
D'acord? I aquest tutor és un doctor que estaria ja, diguem, gran, d'acord?
Gran...
Senil.
Viejuno, eh?
Viejuno mal.
Val.
Eh? I té unes intencions, diríem, que poc clares amb la noia, i es diu Don Bartolo, d'acord? Mm-hmm. També tenim a l'aliat de l'enamorat del comte, que és Fígaro. Que és...
Mital.
Sí, eh?
Clar.
Ah, Fígaro.
Ah, ara lligo caps.
Veus? Tot en caixa. Ell és perruquer, barber i exservent del comte.
Val.
També tenim a l'aliat de l'antagònic, que és Don Basilio. Què dius tu? Què és Don Basilio? Doncs és professor de música i és el supervillano.
Ah, vaja.
I dius, per què? Perquè me condiria més, no sé, un notari, un polític,
sí,
però no, és professor de música. No em preguntis... Rossini, sóc cosiques.
Ja està.
Sí, sí, és així. Bé, doncs arribats a aquest punt, on diria, doncs ja ho tenim, no? Ja.
Sí.
No. No ho tenim.
Hi ha més personatges?
No, hi ha secundaris a Mansalva, és una bogeria, d'acord? Tenim a la Berta i l'Ambrogio, que són els criats del Bartolo. El Fiorello, que és el criat del comte. Tenim guàrdies, tenim policies, tenim oficials, tenim músics. Bueno, gent random que passa per allà constantment.
I tota aquesta gent canta?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Tots per allà. Però no en parlarem perquè no acabarem mai, què et sembla?
Va, em sembla
jo ja t'he dit que estan allà, Rossini content, jo contenta.
Perfectíssim.
Tot a lloc. Fantàstic. Vinga, doncs, estem preparats? Perquè
som-hi.
La cosa va així.
La història.
Doncs tenim el comte d'Almaviva, que està enamoradíssim de Rosina, que ja hem dit que és jove, vella, orfa i amb una bona dot que tot ajuda, eh?
Home, i tant.
Però tenim dos problemes.
Ai, a falta d'uno.
Sí. Una, el comte està com molt fart de que les dones només l'estimin pels seus diners.
Mm-hmm.
Així que vol que la Rosina l'estimi per qui és i no per la seva fortuna.
Clar.
Que dius que fins aquí tot molt romàntic i comprensible i molt abolicionista amb el sistema de classes i tot això, d'acord? Però, esclar, regareix uns tripijocs per ocultar la seva identitat que... Cuidao. Problema número 2. Rosina viu semi-recluïda sota la tutela del doctor Bartolo, que, atenció, aquesta laterbolitat de la que parlàvem abans...
Mm-hmm.
I és fort, eh? Vol deixar de ser el seu tutor per casar-se amb ella,
no.
Eh? Si és que allò de la dot ja han dit que tira. Ja, sí, sí, la dot. Mal.
És mal.
Segle XVII, sí, sí, sí. També, però... Bueno. Coses. Bé, a partir d'aquí, en comptes de dividir la cosa doncs, per escenes o actes o quadres, que seria lo normal, un poco, però això ja passarà quan aneu a veure l'òpera, ¿vale? Que d'això es tracta tot plegat. Jo dividiré la cosa per les disfresses del comte.
Ah, perfecte.
Sí?
Que és aquell que li agradava tant disfressar-se.
Ah, exacte.
Perfecte.
Doncs, sí.
Doncs vinga, va. Disfressa-ho, va.
Mira, per conquerir a la Rosina, d'acord, el comte decideix disfressar-se de Lindoro. Vale? Lindoro és un humil criat i es dedica a cantar, sense això que estem sentint, doncs són serenates que ell li canta sota el balcó, així Romeu i Julieta.
Són maques, eh?
Oh, tan romàntic.
Sí.
Oi? Sí. Evidentment, ella està a tope, perquè a mi si em canten això sota el balcó, jo també.
Està bien.
A tope, a tope. Qüestió que ella està a tope, però a falta de WhatsApp li tira una carta, des del balcó. Sí. En plan, m'interesses, però tinc aquí un vell que no em deixa sortir i ja no sé, doncs solventem aquesta situació per veure'ns.
Correcte.
El conte es posa en plan, oh, adolescent, oh, le gusto, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo verla, no puedo subir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Socorro, Dios!
Normal, normal.
Qüestió. Just en aquell moment, molt oportunament, apareix Fígaro. Recordem que Fígaro havia estat criat del comte, amb la qual cosa reconeix a l'instant el senyor més enllà de la disfressa. I també tinguem en compte que és la primera caracterització del comte i no ho té massa per la mà. Li perdonem. Qüestió. Amb un petit incentiu econòmic del comte, Fígaro accedeix a ajudar-lo per reunir-se amb la Rosina burlant el tutor.
Vale.
Quin és el plan? El barber li dirà a Rosina que l'Indoro, que és el comte disfressat, no perdem el fil, és el seu cosí. I que és tan maco, i tan simpàtic, i tan bona gent, i tan ben parit. I de passada li demanarà a ella que li escrigui una carta perquè es puguin conèixer millor i que puguin flirtejar de forma epistolars.
Amb cartes o amb WhatsApp.
Exacte, és el segle havia, no? XVII. No hi ha xarxes socials, carta, se liga por carta. Vale. Oiga. Qüestió. Perquè el comte pugui infiltrar-se a la casa i veure la seva estimada cara a cara, li recomana que es posi un traje d'oficial i que es fingeixi el borratxo. Això del borratxo, aviam, com a plan és malo. Reconozco, no entiendo. Jo aquí penso que Rossini...
Va patinar.
Jo crec que és por los jajas.
Ah,
saps?
Val.
Sí,
la comedita,
Sí,
molt bé.
Jo crec que sí. Bé, som-hi. Dit i fet. Rossini està... que no s'aguanta de l'emoció per conèixer l'Indaró, però... quan està escrivint la carta, és interceptada pel seu tutor, el doctor Bartolo, que es posa, evidentment, fet una fera. Perquè, recordem, el tutor vol casar-se amb ell, amb la qual cosa que li aparegui un amant secret li va fatal.
Clar,
fatal,
clar.
No entra en el plan.
Aquest és el moment, eh?
Ma che barbara giornata!
Che sorti fortunato!
Ma che perfino di...
Qui va contentillo, diguem-ne, eh?
Sí, no, aquí ja està.
Aquí ja...
És que aquí passa tot molt ràpid. Tu no ho saps, però aquesta òpera és un no parar.
Val.
És un pim, pam, pum, estímulos, estímulos.
És el vodevil de les òperes?
Absolut, absolut. És la sitcom definitiva, creu-me.
Vale.
Sí, de veritat. Qüestió, on estàvem? Ah, sí, que li va fatal la mana.
Però és que li faig perdre el fil.
No. Perquè en aquest moment, xan-xan, maldat.
Ai.
Apareix el maldado profe de música d'on Basilio.
Home, que faltava.
Sí, que ja hem dit que és dolentot.
Sí.
I apareix a la casa, que això no t'ho he dit, ¿vale? Però a la casa del doctor la gent apareix sense avisar constantment, però constantment, i a tothom li sembla estupendo. Així que quan jo et dic apareix, ja està.
Apareix allà. Ja està.
O estava ahí, o que sea. Sí. De nuevo Rossini, ja està. Bueno, doncs apareix. I li explica al doctor que el comte d'Almaviva ha arribat a Sevilla i que segur que deu ser ell l'amant a qui està escrivint Rosina. Així que tots dos decideixen difamar el comte per convèncer la Rosina de que Almaviva és una persona horrible i es mereix ser cancel·lat a l'instant. Però què passa? Que a Rosina Plim, perquè ella està lligant amb l'Indoro, que és el comte disfressat, però ella no ho sap.
Clar.
És clar.
Què ha de saber?
I què arriba ara? Quin moment arriba ara?
Digue'm.
La disfressa número 2.
Home,
i tant. Arriba el comte, vestit d'oficial a la casa del doctor, amb la borratxera fictícia, i un cop més el tema de la disfressa no acaba de resultar del tot convincent.
Qüestió.
Sí, el doctor sospita que aquí algo falla. Qüestió que comencen a discutir i es lia perdíssima.
Ja denota liu, aquesta música.
Oi?
Sí,
veus el merder?
Sí.
Es nota el merder.
Sí.
Aquí comença només el merder, perquè aleshores arriba Fígaro, que passava per allà, també ve Basilio, que crec que no se n'hi havia anat d'allà en cap moment, venen els criats, ve la policia, venen els oficials... Allà no faltava ningú. ¿Vale? Bronques, confusions, comèdia, embolics... I tot això, tot aquest despelote que tenim aquí muntat, s'acaba quan el comte revela la seva autèntica identitat, però... només els policies.
Vaja.
Es diu, Chep, cuidao, que soy yo.
Val.
I en aquest moment, àlgid de... ha llegado el conde, tothom se'n va corrents. I sí, se'n va corrents, doncs, perquè s'ha acabat l'acte i s'ha de tancar el taló i perquè d'alguna forma s'ha de treure la gent d'allà. Rossini, justificant.
Que empieza el tercer acto, nois, va.
Venga, todo el mundo corriendo. Fuera. Aquí, sí. Muy Rossini.
M'agrada.
I, evidentment, quan ja tothom se'n va corrents, sí. Què passa?
Sorprèn-me.
Disfressa número 3. Qüestió, el conte no es dona per vençut, d'acord? Sí. I decideix anar a rescatar Rosina del seu captiveri i, com no, doncs, evidentment, torna a disfressar-se. I aquest cop ho fa de professor de música. No sé què tiene Rosini con el tema. Biogràficament no he trobat res, d'acord? Però ahí està.
Li agrada.
Li agrada.
Ja està.
Sí. Qüestió, es disfressa de professor de música doncs, per tornar a colar-se a la casa i explicar-li a Rosina que la traurà pel balcó a mitjanit.
Ep.
I atenció, aquí sí, sorpresa, perquè la disfressa aquest cop funciona perfectament. Què passa? Doncs que el comte disfressat li dona una lliçó de música a la Rosina bastant pujadeta de to, us convido molt a veure-ho, és bastant eròtica, directament. Mm-hmm. I mentrestant li explica el pla de rescat. Aleshores apareix Fígaro allà, recordem que apareix perquè sí.
Sí, sí.
I decideix afaitar el doctor, també perquè sí, eh? I tots són feliços i tot està genial. Però, una vegada més, arriba... Txan, txan, txan!
Ai.
El professor de música. Que, esclar, jo, arribats a aquest punt, començo a pensar que aquest home no tenia casa pròpia. Vas dir, jo, està ahí siempre.
És malo, malíssima.
Però és que sempre està allà.
Fer la punyeta.
Sí, no sé. Bueno, doncs arriba i pam! Es destapa l'enganyifa. I quan el Basilio està a punt de tirar-ho tot en l'aire i explicar-li al doctor el pla del comte i tot plegat, Fígaro i el comte decideixen subornar-lo perquè tingui la boca tancadeta.
I tant.
És que els diners... Ah, esclar, Rosina ja ho sabia, això, que tiraven.
Poden tot.
Tiraven. I tant. Qüestió. Un cop més, tothom se'n va corrents, perquè ja hem quedat que així s'acaben els actes en aquesta òpera, i arribem al final.
És maca, aquesta. Té caire de final, eh?
Te'n recordes que dèiem de Donizetti i el bel canto?
Sí.
Rossini també és un exponent del bel canto.
Sí?
I fixa't, estem a la comèdia amb bolics,
sí, amb relleus... Però
fixa't, quin cànon, que belleza, que bonito, sí. I que bien.
Sí.
És que en sabia en Rossini, eh? No només menjar, eh? En sabia, sí. Va, som-hi, que arribem al final i arribem, evidentment, a la disfressa número 4.
Va.
D'acord? Mira, després d'uns quants embolics, unes quantes confusions més, cartes extraviades i coses vàries, arriben les 12 de la nit. I Fígaro i el comte disfressat de Lindoro, recordem, és el que creu que és la Rosina, que és el criat de la disfressa número 1. Però ara ja perfeccionada, allò, ben
vale,
feta.
Sí.
Ja, bien. Doncs el comte i Fígaro van al rescat de la noia.
Home.
I esclar, com la Rosina està absolutament in love amb el seu salvador, a la fi... El comte decideix revelar la seva autèntica identitat.
Ja tocava, quatre disfresses,
noi. Sí, home, ja n'hi ha prou, sí, esclarim l'enigma. Qüestió que ella, evidentment, li sembla fantàstic que sigui un comte. Aquí no, ja, te cuento. Sí, està bé. Qüestió que els dos es besen, es canten, s'abracen, i quan estan a punt de fugir pel balcó...
Ai.
Pam!
Vaja.
Gir dramàtic.
Què ha passat, ara?
Endevina.
El malo.
El professor? És que el professor de música... Jo crec que aquest senyor era homeless, I ja està. I aquest senyor estava allà sempre esperant el seu moment de glòria.
Està bé.
Bueno, no sé, aquí ho tenim. Qüestió. Està la cosa supertensa, no hi ha escala, no poden fugir. Ah, su amor está amenazado.
Sí.
Però no patir...
No?
No, home, no, que això és una comèdia, que això acaba bé.
Ja torna a tenir pinta d'acabar bé.
Oi que sí?
Sí, home.
Sí.
M'agrada molt allò que ens vas dir el primer programa, que la música denota l'emoció.
Oi?
Sí.
Veus? Ja t'ho comença a dir. Qüestió, aquí ja no se'n va ningú corrents, perquè ja n'hi ha prou de marxar corrents, acabem alguna cosa al lloc, perquè Fígaro i el comte tornen a subornar el profe de música, que aquest s'està fotent un caix durant l'òpera, que és una fantasia.
Estàs bé.
I Rosina i el comte es casen en aquell mateix moment, perquè allà hi havia un notari, Vicos Potatoes, perquè ja...
Ja estava allà
a la casa.
Exacte.
I, evidentment, quan el doctor està a punt d'infartar davant de tota aquella situació terrorífica, sí, els amants decideixen, molt sàviament, cedir-li la dot.
Home!
Home!
És un mirem, la dot.
Clar, no, però recordem que el conte està folrat i no li fa cap falta aquesta dot.
Correcte.
Amb la qual cosa, què passa? Tots contents, tots molt més rics, i, of course, triomfa l'amor.
Puc fer una pregunta per acabar?
Totes les que vulguis.
M'estaves explicant tot això de les disfresses, tot això de Fígaro, l'amic del protagonista, per lligar-se a la nolla, dit clar i català. I a mi em recordava tot plegat Cyrano de Bergerac.
Sí.
Cyrano de Bergerac té algo de Barbé de Sevilla?
Saps el que et comentava de l'altre dia, de les estructures clàssiques de la comèdia de l'arte?
Sí.
Al final, les històries humanes sempre tenen més o menys la mateixa estructura. I quan volem parlar d'embolics, de disfresses, qui no ho ha fet? Qui no s'ha emperifollat per salir de fiesta? I l'ha salido mal.
Clar.
És que jo una vegada em vaig disfressar de heavy. I dic disfressar... disfressat, sí.
Perquè no l'heu vist, pobreta, que té cara de santa, ella.
Mira. I, no, responent a la teva pregunta seriosament, evidentment, tot té la seva semillita i tot es va retroalimentant i tot es va inspirant l'una cosa de l'altra. O sigui que sí, molt ben vist i ben trobat.
Directora d'escena especialitzada en òpera, divulgadora musical, Maria Broncova, gràcies una setmana més. T'esperem a la propera, més òpera. Que
moltes
vagi molt
gràcies.
Bé.
Gràcies, adéu.
Te n'enfotis. Està fotent la Maria, d'aquest canvi de sintonia. A mi m'agradava, ja està.
No ha estat mal.
Escolta, un minut que ens queda de programa. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà amb la caravana, que deixem ara aparcada aquí als estudis de Radio Estel. I fins demà, que passeu tots una molt bona tarda. Adéu-siau.